A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Us trobeu a la sintonia de Ràdio Vilafranca en aquest espai que dediquem un cop a la setmana a la literatura infantil i juvenil, que ja vàrem encetar temporada la setmana passada amb la visita del Pere Martí, que ens va fer 5 cèntims del que ens proposa aquesta temporada a l'espai, i també, com sempre, parlant-nos d'algunes notícies relatives al món de la literatura infantil i juvenil. I avui ja comencem la feina, diguéssim, nostra habitual, que és repassar un llibre amb un autor o autora. Avui, de fet, no complirem una part d'aquest propòsit, perquè no parlem amb l'autor de La filla del mar, perquè no podríem, en aquests moments, parlar amb Àngel Guimerà, però sí que parlarem amb qui ha adaptat aquesta obra d'Àngel Guimerà amb un format de còmic, amb els dibuixos o el dibuix de José María Casanovas i l'adaptació de Quim Noguero, que ens acompanya a l'altre cantó del telèfon. Quim, bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
I gràcies per acompanyar-nos un cop més, perquè ara, abans de començar l'entrevista, quan t'hem trucat, ens recordaves que per al programa ja hi has passat més d'una vegada. El que passa és que fa tants anys que fem el programa que feia temps que no hi passaves.
Home, des de l'època aquella de la prehistòria amb el Pere Martí, sí, que dels anys 90, fins i tot, però després hem estat aquí per dues vegades amb la Maria Rius, la il·lustradora Maria Rius, com a notícia, una vegada perquè a Vilafranca estàvem fent una exposició seva, i després quan vam fer Les finestres de la Maria, que vaig fer el text jo, amb dibuix d'ella, que una mica explica la seva vida, bueno, una mica no, explica absolutament la seva vida, a partir de les finestres de la seva vida, i per tant fèiem un retrat, una mena de biografia d'ella en to de rondalla, no?
Uh-huh. Aquí parlem també d'un àlbum còmic,
sí,
en aquest cas.
Sí, és un àlbum de còmic. És un àlbum de còmic amb una lectura de La filla del mar de Guimerà. Bueno, amb Shakespeare tothom està acostumat que, com que hem vist les obres i tothom com a mínim n'ha sentit a parlar, es poden fer moltes llibertats a l'hora de comprimir-les i ja no veiem el Shakespeare sencer. Jo crec que amb Guimerà hi ha 4 obres, com a mínim, en què podem fer això mateix. Una és Marticel, que a més tothom coneix a través, sobretot, del musical, però sap de què va l'argument principal, i les altres són la seva trilogia famosa, que són Maria Rosa, Terra Baixa i La filla del mar, que l'argument bàsic el coneix tothom, i per tant, a l'hora de comprimir-lo, hi ha coses que pots deixar de banda mentre es continuï l'esquelet bàsic funcionant, no? I penso que La filla del mar és una obra en aquest sentit molt moderna, que permet arribar a adults i a joves d'una manera molt directa, perquè l'interpel·la amb qüestions d'ara.
Clar, perquè parla de coses que ara ens poden semblar molt properes, com també ho devien semblar en el moment en què ho va escriure, no? Són coses d'aquestes que tota la vida de la humanitat tenen interès, no?
Sí, n'hi ha una, per exemple, que en el moment de Guimerà era molt més estranya que ara, que era el fet de que un naufragi porti a una nena de Terres Mores, com es diu a dins l'obra, no? Porti a un vaixell que devia ser de pescadors àrabs, fa que naufragi, moren els pares i la nena és adoptada per una de les famílies del poble. Que hi hagi algú que es percep ja racialment, diguem-ne, com a diferent dins de la comunitat, havia de ser un poble de pescadors d'aquell moment molt més estrany que no ho és ara. Ara arriba molta gent i per tant, podem veure aquesta mena de naufragi d'una barca alta mar i de nous arribats, com tota la història que està protagonitzant el Mediterrani general de les Pateres. No, el mateix Màrius Serra titula La mar de morts i parla d'aquesta Mediterrània, que a més ell, amb la recent adaptació del Tirant lo Blanc que ha fet, fa exactament el mateix, també privilegia aquesta part, només que ho posa al revés. És el Tirant el que va parar a dalt a les terres del sud del Mediterrani i, per tant, és percebut com a immigrant en terres islàmiques, no? Uh-huh. Però és un tema ben candent. I llavors hi ha moltes coses a partir dels que ara la gent hi pot arribar. És una història d'amor, una història d'un amor potent, és una història d'algú diferent que pretén, diguem-ne, continuar-ho sent, reivindicar la seva individualitat, enmig d'una massa que voldria integrar-la. Aquesta noia, com que no és mai acceptada del tot com una més de les noies del poble, creix entre els pescadors i sembla un home més, va amb pantalons, porta el cabell curt, pesca com els altres, viu les aventures dels homes, no està tancada en el petit clas familiar de les dones. I després és una història de bullying, perquè diguem-ne que les dones esperarien que seguís la normativa, les regles que imposa la comunitat i no fos un estrany. I mentre no es trepitja el terreny a cap d'elles, doncs la deixen fer. Però quan de cop sent que no està al seu lloc, és quan li fan pressió i rep la pressió de tots. Aquesta història, per tant, de dos éssers diferents que no deixen de ser com un Romeo i Julieta, de Capuletos i Montescos, que es troben en un moment donat, que a vegades tenen moments en què semblen dos adolescents, gairebé dos nens, perquè els dos tenen idealitzada, tant Pere Màrtir, que és el protagonista masculí, com l'Àgata, tenen idealitzat la figura de la mare que van perdre i d'aquell espai d'infància com un espai edènic que no han pogut viure de grans, i cadascú s'ha espavilat a la seva manera. I de cop trobar-se una que és molt ingènua, que és l'Àgata, i l'altra que és un espavilat en el sentit fins i tot més pervers del món, però que alhora té un punt molt tendre, molt sensible, i que es troben estimant-se, és una història potent. És una història, per tant, de bullying, d'això, de reivindicació de l'individualitat. Hi ha moltes coses que ho connecten amb avui dia. I pel món de l'ensenyament, em sembla que una adaptació al còmic, igual com una posada en escena teatral, té molt d'interessant, perquè sempre quan m'ho pregunten dic, una adaptació teatral o un còmic no és un resum de l'obra. No hem triat les parts essencials de l'argument. El que fas és com quan fa una xuleta, el nano, que intenta fer un esquema jerarquitzat on surtin les parts bàsiques. En el fons és això, és subratllar-ne les parets mestres, veure com funciona l'obra, no? Quin és la trama que hi ha darrere, i per tant l'entén millor, és una lectura.
Clar,
una adaptació és una lectura de l'obra i permet entendre-la.
Ara t'anava a dir, Quim, que aquí hi ha una feina que potser no es valora si llegeixes el còmic tranquil·lament, que és la de condensar tot això que ens explicaves tu en 26 pàgines, em sembla que són 26 pàgines, de còmic, amb la qual cosa...
24.
Doncs de text, sí, de text sí. Poc n'hi entra, perquè després hem de parlar del còmic, hem de parlar dels dibuixos, que per mi són espectaculars.
L'adaptació no és sol el text. Sí, sí, l'adaptació en un còmic no és sol el text, vull dir que has de pensar el text, la unitat del còmic, diguem-ne, el dona la pàgina. Tu quan gires pàgina, veus la doble pàgina. De fet, seria més la doble pàgina una altra cosa. Per això, de fet, són 24 pàgines i no 22, perquè ho vam donar amb 11 entregues a Serra d'Or. Però dues de les entregues són de 3 pàgines. Per què? Perquè la primera la vam donar, anava molt bé visualment, oferir per primera vegada còmic a Serra d'Or, oferir-lo amb una doble pàgina, que es visualitzés. Però què passa? Que jo ja era conscient que quan ho recollíssim amb àlbum, la primera pàgina aniria a la banda dreta i l'altra seria la primera de la doble pàgina següent. Per tant, l'entrega següent era de 3 pàgines. D'una banda, per no tardar 3 mesos en presentar el personatge principal, que era el de l'Àgata, que no sortia fins a la pàgina 5, per tant, poder-lo donar al personatge principal ja a la segona entrega, i per l'altra, per recuperar la doble pàgina, perquè així la segona entrega dins la revista, Serra d'Or, va ser primera pàgina a la banda dreta, que per tant faria doble pàgina amb l'última que havíem donat, i la doble pàgina que ja sortia de tal com sortiria l'àlbum. A partir d'aquest moment, les entregues següents ja eren de doble pàgina, tal com sortirien a l'àlbum. Amb això que deixes una cosa com a expectativa perquè quan giris pàgina, si has deixat una cosa com penjada, pots sorprendre al girar la pàgina, però en canvi la doble pàgina es veu sencera. Si hi ha un efecte visual en què de cop hi ha una vinyeta molt gran que et ve de cara, tu quan gires pàgina la veus encara que comencis a llegir per la banda esquerra de la pàgina. Aquestes coses visuals de com funciona el còmic i les tens en compte visualment. I també tenia molt clar, per exemple, que havíem de començar amb un estil molt naturalista, molt més realista, i que mica en mica es aniria convertint en més expressionista. Que, de fet, hi ha algunes coses, com és la presència del sexe, en Guimarà i tot això, que ja es podien entendre com un avançament de coses que passaran al segle XX. De fet, el Benet Jornet, per exemple, el llegia amb clau psicoanalítica, i la psicoanàlisi està darrere de bona part del que és l'expressionisme. Llavors, com que volíem jugar amb el bitó, encara que s'imprimeix en quatricomia, juguem amb una trama de grisos més el color vermell, aquest bitó era per... El color vermell és utilitzat narrativament per subratllar determinades coses, per crear expectatives sobre què passarà o com un personatge està rabiós o desitja o coses d'aquestes, fem servir el color vermell. I mica en mica la pàgina es va trencant les seves vinyetes clàssiques per anar-se convertint molt més en una vinyeta que es llegeix de dalt a baix i d'esquerra a dreta, per tant, vas podent seguir els globus bé, però que gairebé és una sola il·lustració en alguna pàgina.
Sí, dona la sensació que comences amb un còmic i acabes amb un collage, al final, eh? Una mena de collage amb aquests muntatges, no? Realment, t'anava a dir
que... Perquè va pesant... Perdona, perquè anava a dir, perquè va pesant sobre el que els passa a ells, aquesta opressió de tot el que els envolta, i per tant estàs vivint com ho viuen ells per dins, que és un embolic fenomenal i és amb molta ràbia, i per tant acabes posant-hi emocions amb aquesta mena de dibuix sobre la pàgina. A vegades em plantejava... quan de cop el José Mari, clar, jo dic, bueno, això és una il·lustració, va així, això es llegeix d'aquesta banda aquesta, dic sobretot que els globus es puguin quedar molt clarament diferenciats, que puguis anar saltant d'una banda de l'esquerra cap a la dreta i que es puguin anar seguint per ordre, que no es perdi ningú i no se salti un globo entremig. Però després, quan ho veies, pensaves, bueno, ens seguirà tothom, perquè en cada part del procés un hi fa una feina i després el dibuix del José Mari sempre és molt diferent i molt millor del que tu pots haver pensat mentalment. Però alhora penso, com que ens anem fent cadascú aquest procés de depuració i d'estilització del material, però tu tens el cap que hi havia inicialment, dius, el lector ho seguirà igual? Crec que sí que es llegeix, perquè hi ha gent que l'ha llegit de zero i valora aquest tipus de pàgina més bruta que hi ha al final. Però la pregunta te la fas sempre, sí.
Sí, la veritat és que el primer crida molt l'atenció, però després un cop t'hi poses amb el joc, al final ho acabes entenent, per entendre'ns. Però no només hi ha aquestes 24 pàgines de còmic, sinó que aquest àlbum s'acompanya també d'uns textos que, la veritat, una mica com l'entrevista que ens estàs oferint avui, Quim, ens serviran a tots plegats per entendre més què és el que anem a llegir o el que hem llegit, no? I aquest poemi del Màrius Serra, de La mar de morts, sí. També hi ha un escrit teu, del making of, de com
sí,
ho heu
sí,
fet.
Sí.
I després hi ha l'Hernán Mingoya, que ara que ens parlaves de Shakespeare, l'Hernán Mingoya sí. Comença així de fort, que diu, m'agrada més Guimarà sí. que Shakespeare.
Sí, sí. Jo amb això no estaria d'acord amb ell, perquè penso que Shakespeare és més universal que Guimarà, que hi ha més parts de Shakespeare que un cop en neteges les coses que el condicionaven d'època, funcionen amb molta força perquè té tota una tradició darrere que l'empeny. En canvi, Guimarà està creant en algunes coses, com qui diu, de zero. Però entenc que a ell li agradi molt més, perquè a ell li agrada el bé del palp i de la literatura popular i evidentment, Guimarà, com després Segarra, saben treballar molt bé les emocions i té un punt de melodrama, de drama, però també de melodrama en alguns punts que fa que les emocions arribin, diguem-ne, subratllades i potenciades per funcionar a platea. I llavors ell ho deixa anar així de pèl. Jo prefereixo vol dir Guimarà que no tota la retòrica, que ell veu la retòrica de Shakespeare amb el vers blanc i tot allò, no?, que amb els de casíl·labs. No, l'entenc perfectament i molta gent pensarà el mateix. Guimarà l'entendrà sempre a pèl i Shakespeare, molta gent, com no és traduït en les pel·lícules, diguem-ne, que fan i et donen la lectura feta, enfrontar-se als textos, per molta gent avui dia és molt més complicat.
Les protagonistes podríem dir que són principalment les dones en aquesta història, la Mariona sí. i l'Àgata, i les dones que les envolten, però també hi ha sí. l'home, que és el Pere Màrtir, en aquest cas, no?
Sí. Vaja,
que un nom que aquí en el programa ens sonarà una mica perquè el nostre coordinador es diu Pere Martí, i jo no sé si si algú
bueno, aquí el
pot
nom,
lligar caps, però vaja, ja us asseguro que el Pere Martí nostre, el d'aquí de Vilafranca, poc deu tenir a veure amb el Pere Màrtir, eh?
No sé si és igual de màrtir aquí, però en qualsevol cas el nom del Pere Màrtir a dins la filla del mar el predestinava al final que té el pobre. Perquè ja sabeu que dintre les obres de Guimarà, això ho va llegir en clau psicoanalítica el Benet i Jornet als anys 90 en un llibre que va fer que es deia La malícia del text, era el títol general, ell buscava la malícia que hi ha darrere els textos, moltes vegades amb el subtext dels textos, llegia Jordana el César August Jordana amb aquesta clau psicoanalítica i llegia també Guimarà. No sé si Jordana sí que podia estar influït per la psicoanàlisi, tot i que no crec que fos conscient de les lectures que em va fer el Benet Jornet, però Guimarà és evident que no va poder influir la psicoanàlisi. La psicoanàlisi serveix més per entendre com el llegia Benet i Jornet i veure clarament per què Desig és una obra que acaba de manera similar a com acaben les obres de Guimarà. Vull dir, Maria Rosa acaba amb el seu amant apunyalant-lo al final, també, en el moment en què més el desitja, l'apunyala i el mata. La filla del mar, no faig cap spoiler si dic que l'Àgata també mata per un malentès, pensant-se que s'està una altra vegada anant cap a la Mariona, acaba matant també el Pere Màrtir. Tenim un moment de, també de desig molt alt dins Terra Baixa, quan amb el Manelic i la Marta també hi ha ferida abans de que es produeixi un moment de culminació amorosa, no? I això, la Maria Rosa que havia adaptat a la tele el Benet Jornet també potenciava de coses aquestes, igual que netejava el text i treia tots els Ave Maria Puríssima, i treia la confessió de Pere del Pere Màrtir, del protagonista, ara no me'n recordo el masculí, com es diu, del Maria Rosa. Hi ha un moment que et diu clarament en una part que és ell, es carregava la part, perquè la part queda com un recurs de teatre antic, però alhora per no fer spoiler pel final. I feia tot d'operacions que sempre, quan havia analitzat Maria Rosa i l'adaptació aquesta del Benet Jornet, a vegades en institutos de secundària, quan Maria Rosa era lectura obligatòria i m'havien cridat per anar-hi, en moments en què em relacionava molt amb el paper del Benet Jornet, doncs la vaig tenir en compte a l'hora de fer neteges similars aquí. Les relacions de classe, per exemple, estan apuntades, però no estan desenvolupades igual que en l'obra, ja queden clares sense necessitat que hi hagis de posar tots els detalls. La llengua pots mantenir absolutament tota aquesta força de llengua popular que té amb el lèxic de Guimarà, fent que el context el faci absolutament comprensible, que serveixi per caracteritzar els personatges i al mateix temps que no li pesi la cosa antiga, traient també els nens Jesuset, etcètera, etcètera i tal, que surten, igual com va fer el Benet i Jornet. I, bueno, vull dir que em va servir molt, tota l'experiència que tinc de veure adaptacions teatrals de l'obra m'ha servit molt a l'hora de pensar en l'adaptació. I després amb el José Mari és una cosa molt, molt bonica, perquè ens vam conèixer a dins Teide adaptant per primera vegada, la primera adaptació que vam fer junts va ser un 20.000... El gos dels Baskerville, de Conan Doyle. I després vam fer un Quixot. I quan me'l van presentar em van dir, tinc un il·lustrador que és boníssim, que es diu José María Casanovas, i jo dic de cop José María Casanovas, i a més per fer el gos dels Baskerville. Sí, el Joyas Literarias Juveniles de la Bruguera, que jo havia llegit quan era petit, està fet per José María Casanovas. Dic, però no pot ser el mateix.
Però és el pare, perquè... no?
És el pare. És el pare. És el pare. I jo vaig escriure, em van donar el mail, l'escric, i dic, ostres, ens han posat junts per fer un gos dels Baskerville. Dic, jo n'havia llegit un petit amb un senyor que era el teu mateix nom, i em va dir, era el seu pare, que ell va començar a dibuixar amb ell amb 13 anys, que als 16 anys ja estaven fent juet dret per Escòcia, pel mercat anglès, i bueno, tota la vida s'ha passat dibuixant. Actualment fa cobertes de Marvel, sobretot de Spider-Man, de Star Wars, etc. No? És un tio que aquí se'l té poc vist, perquè treballa molt per fora, però quan la gent veu el seu dibuix, l'enemigo ja coneix tots els dibuixants del país. És un dels millors guionistes que hi ha en aquests moments, i quan va veure el treball de José Mari ho diu a darrere, diu on he estat jo, diu on estava aquest tio, i després diu, no, diguem-ho bé, on he estat jo per no veure aquest tio. Però clar, és perquè no està present al mercat. Ara seria una vergonya que amb un tio que també és de la nostra edat, des del 65-66, el José Mari, ja no recordo ben bé l'any, però és d'aquests anys, li donis un premi revelació, per exemple, o un premi descobriment.
Jo perquè, promesa.
Clar, dius, perquè no li pots donar una revelació així, perquè vol dir que se t'ha passat per alt, però evidentment no surt de zero. Un tio com aquest ha estat treballant tota la vida, ha estat fent còmic i il·lustració amb molts títols a darrere, però no se l'ha vist. No és un tio que surti gaire, per tant que bàsicament està tancat a casa seva treballant, i així el tenim. Però és meravellós treballar amb ell, perquè ens intercanviem quantitat de mails, suquem, parlem de coses, i per tant tot va creixent i reconvertint-se, i els dos ens ho passem igual de bé en el procés, I llavors és molt divertit veure tot el que hi aporta l'altre, perquè quan, per exemple, inicialment vam dir, ostres, dic, a mi m'agrada molt el Sensalè, el Godard, la Seberg i el Jean-Paul Belmondo, dic, podríem fer-lo servir d'allò dels personatges, i em va dir, sí, però racialitzada, diu, perquè és massa blanca, allò, i sí, és la filla del mare de ser. I diu, per tant, te la farem cabell curt, però tindrà el cabell ondulat, d'allò, tal, 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 i comença a portar-hi coses, i m'envia el primer dibuix, i és encantadora l'Àgata que ha fet el José Madrid. I després aquest punt que té de Jean-Paul Belmondo, per tant, una mica atrapella, o un tio que no te'n pot refiar, que va de Don Joan, però al mateix temps a darrere té un punt divertit i tendre, que això Jean-Paul Belmondo triomfava pel mateix, no? Doncs l'ha fet molt bé, té molt bé totes aquestes connotacions. I al mateix temps, allò que et deia abans, que de cara a secundària, per exemple, serveix, ja que vosaltres parleu sobretot pel món juvenil, us serveix com per veure, descobrir que és una lectura, que una lectura no es tracta que després de llegir un llibre li diguis ara resumeix-me l'argument, sinó ara digue'm com funciona aquesta obra, no? Què n'és el bàsic? Per què ens emociona? I, per tant, descobrir on es repenja tot. I això una mica, veure'n la posada en escena o la posada en pàgina, que és el còmic, o la posada en escena, que és el teatre, t'ajuda a veure en aquestes parets mestres. Hi ha una altra cosa que també em sembla molt important de cara als joves, que és que posar-te en la pell d'un altre, posar-te en la pell dels personatges, com quan fas una lectura, clar, estàs fent contínuament un joc de perspectives. Has de mirar què dirà aquest, ara què dirà l'altre, que fer això a classe, de dir, ara farem tal obra, però me la convertireu en còmic, en un guió de còmic a classe, diguem-ne, és ensenyar-los a fer aquest paper i, per tant, una mica a saber-te posar amb la pell de l'altre, a veure la realitat com un joc de perspectives, coses que em semblen molt interessants com una forma d'aprenentatge.
Doncs avui hem estat parlant de La filla del mar i de moltes més coses. La filla del mar d'Àngel Guimerà, adaptat al còmic amb el text del Quim Noguero i les il·lustracions del José María Casanovas. Quim Noguero, molt contents d'haver pogut conversar amb tu. Per cert, que aquest llibre és novetat, perquè veig que ha sortit aquest setembre.
Sí. Vull dir,
fa poques setmanes sí. que està a les llibreries, no?
És novetat de publicacions de la Badia Montserrat i encetem col·lecció de còmic. El còmic ja havia estat present a Serra d'Or als anys 70, amb una adaptació de l'Enric Sió de Perucho. Per tant, també havia sortit en forma d'adaptació i havia sortit per part d'un dibuixant que gairebé era més modern que nosaltres ara, fins i tot, no? L'Enric Sió en aquells moments. Als anys 70 era un moment d'obertura. Va quedar com una experiència molt puntual. Serra d'Or no havia tornat a publicar mai més còmic. L'hem tornat a recuperar ara. En aquests moments estem fent adaptacions dels contes del Vicenç Pagès. I això ha fet, l'adaptació que vam fer l'any passat a La filla del mar i ara d'aquests contes del Vicenç Pagès, ha fet que Publicacions de la Badia Montserrat inaugurés una col·lecció d'àlbums de còmic que, aprofitant la producció, diguem-ne, que en fem mensualment a la revista per entregues, com es feia tradicionalment abans, quan hi havia més revistes, o com es fa a França encara en aquests moments, que allò que ha sortit primer per entregues acaba després reunint-se en forma d'àlbum. Per tant, esperem que sigui un primer pas perquè en vinguin molts d'altres darrere.
I tant que sí, que puguem parlar-los també i comentar-los aquí a l'emissora Ràdio de Franca. Quim Noguero, moltes gràcies, que vagi bé, bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, bon dia.